Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV que enceta nova temporada. Per tant, us recordem que a partir d'avui i durant tots els dimecres, cada setmana passaran per aquí els representants electes dels partits polítics amb representació municipal per ordre de resultats de menor a major en les darreres eleccions municipals. I també us recordem que, com fem ja des de fa diverses temporades, al finalitzar els quatre torns dels quatre partits polítics fem una tertúlia general per parlar d'altres temes d'actualitat. Avui encetem temporada i ho fem a l'inici del torn amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i amb nosaltres el seu representant a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Antonio Espuny. Regidor, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda.
Suposo que acabem de sortir d'un estiu i, per tant, la pregunta és una mica obligada, no? Com ha vist l'estiu a l'Ametlla de Mar en tot el que això comporta?
Home, l'estiu ha hagut un mes d'agost que podem dir que de molta afluència de gent, no ho hem de negar, s'ha vist gent. Llavors, el mes de juliol va ser massa curt, en el sentit que la gent va començar a vindre a partir del 15-20. És una d'aquestes coses que ens falla a l'Ametlla, que la temporada hauria de durar com a mínim dos mesos més, i alguna vegada ho hem comentat, que si durés una mica més, les iniciatives de les empreses de servei que estan dedicades o enfocades de cara al turisme podrien plantejar les seues activitats d'una altra manera, amb unes inversions pues, que d'alguna manera millorarien el producte que ofereixen al turista. Però clar, amb unes temporades tan curtes com les que tenim, pues, es fa difícil, i més en la situació econòmica actual en què les entitats financeres tanquen les portes a tothom, se fa difícil, com he dit, donar productes turístics amb la màxima qualitat i amb la màxima cura que trobo jo que els empresaris voldrien donar, no? Moltes vegades te trobes privat per això. Temporada curta i situació econòmica restringida perquè no hi ha financiació. I aquest és el panorama, però dintre del que cap, del nostre poble, però dintre del que cap, pues, podem dir que, per lo menos pel que he vist, pues, no podem estar descontents.
No sé si parla en quant a ocupació o en quant a funcionament dels serveis.
Aviam, els serveis, si parlem d'economia global o d'ocupació, pues jo penso que no ens podem queixar, vist el que s'ha vist. Sembla ser que els càmpings han estat prou, han tingut un nivell d'ocupació bastant elevat, sembla ser que l'hotel ha estat bastant elevat i sembla ser que els alquilers dels xalets i de les cases també han tingut, sobretot al mes d'agost, han tingut una ocupació molt elevada. Vull dir, poques cases al mes d'agost han quedat per alquilar les que estan disposats a fer-ho. Si em preguntes sobre els serveis de responsabilitat municipal, este és un tema que crec que dintre de les possibilitats que avui per avui té el nostre ajuntament, pues, han sigut uns serveis totalment correctes, perquè dintre de la partida pressupostària que té l'ajuntament, o dels diners, diguem-ho així, els diners que té l'ajuntament per dir alguna cosa, destinats a la limpiesa de les platges, i ha sortit el que ha sortit, no ens podem queixar. A tot cas, hem d'agrair als treballadors l'esforç que han fet, perquè amb personal moltes vegades reduït al 50%, han mantingut una qualitat de servei amb molt d'esforç per seu i molt de sacrifici. Si parlem del servei del patronat de turisme, que pràcticament ha estat obert els 7 dies de la setmana i moltes hores al dia, perquè si ho obrien a les 9 o les 10, fins a les 10 o les 9 de la nit estaven oberts, amb el mateix personal que sempre té, doncs això vol dir que els treballadors s'han esforçat molt, s'han sacrificat i també els hi hem d'agrair el que han fet, no ja per l'equip de govern, sinó per tot el poble, per tot el sector turístic del poble, que pues ha donat la informació, ha recomanat restaurants, no restaurants, activitats, etc, etc. Vull dir que dintre de la situació de reducció pressupostària de diners que l'Ajuntament està aplicant, pues, bueno, s'han mantingut uns serveis dignes de cara al turista i a vegades en serveis mínims. Jo crec que en aquest cas haguéssim pogut fer alguna cosa més en determinats sectors, però bueno, quan se prenen les decisions, se prenen les decisions, i aquí no podem nosaltres dir o criticar el que haguéssim fet o no haguéssim fet. El responsable polític que ha pres la decisió, i a partir d'aquí, pues, bueno, els resultats són els resultats. Fiquem-li un 7. Fiquem-li un 7 gràcies en gran part a l'actuació del personal que l'Ajuntament té treballant pels seus serveis.
Quan vam deixar aquest programa allà al mes de juny, el que privava en aquell moment el principal cavall de batalla, sobretot pel que fa als partits de l'oposició i evidentment també al govern, era la situació econòmica de l'Ajuntament. Veníem, si recordem, d'un període en què l'Ajuntament es va acollir al famós decret Rajoy, que li permetia, a canvi d'assumir uns compromisos d'interessos, poder liquidar les factures dels proveïdors fins a 31 de desembre de 2011. Eren, si no recordem malament, 10 milions i escaig d'euros que l'Ajuntament va poder cobrar, o més que va poder cobrar, el govern va pagar en nom de l'Ajuntament. Clar, tot aquell tema arribava en una època que també s'havia parlat de que s'incrementava l'impost de béns immobles, s'incrementava l'IBI. Clar, l'arribada de l'estiu ha fet que tot allò en deixéssim de parlar, però sí que al mes d'agost es va cobrar l'IBI, com ja s'havia anunciat i s'havia advertit, per evitar que les famílies pues, els vingués de nou.
Sí, bueno, tots aquests temes que abans de l'estiu estaven damunt la taula, jo crec que continuen estant, i cada vegada pues, em dones compte més del que comporta. L'Ajuntament de la Ametlla de Mar és com si sigueu un estat intervingut, ara que se'n diu del rescat, del famós rescat per a Espanya, que vindran uns senyors que ens diuen el que hem de fer, el que no hem de fer. Però bueno, el nostre poble tan pront es va demanar este crèdit extraordinari, que recordo no és l'únic, perquè tenim quasi també 10 milions en crèdits bancaris i tenim pendent el pagament de la residència, que ho pagarem 50.000 euros cada mes. Quan s'entregui, suposo que ja s'haurà entregat, ho deu estar molt ja a punt, després ja en podem parlar. Pues bé, quan estem parlant de que sol·licitem i s'accepta este crèdit, pràcticament l'Ajuntament queda intervingut per l'Estat per una sèrie de criteris. Entre ells, un d'ells és de que els serveis, o sigui que l'Ajuntament té que cobrar el cost real dels serveis als usuaris, i jo crec que les conseqüències ja la gent ja les ha patit. Ha patit la pujada de l'IBI. Ara ja se sap que en total, entre el del govern central, la pujada del valor catastral del 10%, més la pujada que o l'increment de l'Ajuntament, ha ratllat el 51%, i això d'alguna manera preocupa a les famílies, perquè no només és això, sinó que ho hem vist també en l'ocupació dels patronats d'esports. Abans veies amb molta gent que s'apuntava perquè els preus eren econòmics, però com que ara l'Estat diu: senyors, si vostès volen diners han d'aplicar estos paràmetres, pues, bueno, les quotes s'han incrementat molt, els costos, les taxes, i allí en veies 200 xiquets, pues ara en veies 50, i allí on podien treballar d'un monitor, pues ara en veies 4, un veies 5, i ara pues se prepara i es prepararà, perquè és que si no, no surten els números, se prepararà pels pròxims mesos pues, un altre increment de les taxes, preus públics, ha de pujar el preu de l'aigua, l'aprovaran aviat, perquè és una d'aquestes mesures que s'ha d'aprovar. Han vist com desapareixia la financiació dels llibres, el que passa és que les AMPES pues, s'han organitzat i han fet un sistema d'aprofitament i de compra de llibres mixte, llavors pues, los pares no tenim que pagar tot l'import dels llibres, sinó que els llibres que s'han aprofitat i els que s'han comprat de nous pues, han pagat un tant cada pare, i d'alguna manera ens sortim, però també hem vist com se retallava per este costat l'aportació que feia de l'Ajuntament. Totes les activitats que dona, ha donat i donarà pels els propers mesos l'Ajuntament, pues d'alguna manera se veuran modificats en els preus, tasses, aigües, etcètera, se veuran basures, se veuran modificats perquè el nostre Ajuntament d'alguna manera està intervingut. I està intervingut perquè s'han pres una sèrie de decisions que ens han portat allà on ens han portat, a tindre aquesta deuta. I la contrapartida del govern diu, home, és que nosaltres hem fet la piscina, hem fet el pàrquing, estic parlant de les tres obres més emblemàtiques, hem fet la piscina, hem fet el pàrquing i ara hem fet la residència. Pues miri, si l'economia l'haguéssim portat amb uns altres criteris, en el que s'ha cobrat dels convenis de Trescales, de la segona fase, el que van cobrar de l'aigua i el que es va cobrar, m'he deixat també el camp de futbol, no? A més, una d'aquestes inversions emblemàtiques, en el que van cobrar de Marina Sant Jordi, en el que han cobrat dels convenis de Trescales, de segona fase, i en el que han cobrat o van cobrar al seu moment de l'aigua, si sumem tot això, li sortirà pràcticament les inversions que han fet, com si diguéssim, en cara i ulls. Llavors, la pregunta és, llavors, com s'han generat aquests 24 milions d'euros de dèficit? Simplement perquè, com vam dir des del primer any, segon any, crec recordar, quan ja vam veure el camí que prenia els gastos d'aquest ajuntament, els criteris de gastos d'aquest ajuntament, el gasto corrent, estic parlant, que en aquells moments vam denunciar fa 10 anys que es gastaven 6.000 euros de més del que es podia cada dia amb aquest ajuntament, i a partir d'aquí, si vostè té curiositat o la gent té curiositat, i agafen 10 anys, el multipliquen per 365 dies de l'any i el multipliquen per 6.000, li sortiran els milions d'euros que deu l'Ajuntament. Perquè el que és a nivell d'inversió, en els ingressos extres, que podem estar conformes o no podem estar conformes, però s'han produït. Nosaltres no haguéssim mai firmat un conveni on, a canvi de multiplicar la densitat d'habitatges a Trescales, segona fase, passar de 800 a 1.800 habitants, rebiéssim 5 milions d'euros. Això és inacceptable, al nostre entendre, perquè massificar vol dir baixa qualitat, i baixa qualitat vol dir que la repercussió és per a tots. No? Quan una zona té un valor, si tu massifiques i degrades, se degrada tot el valor. Jo penso que aquí l'Ajuntament, simplement per l'ecologia dels diners, ha pres males decisions. O els altres 5, aproximadament, estic parlant no de xifres concretes, sinó aproximadament de 5 milions més que es van cobrar per permetre la modificació del pla parcial i desplaçar 400 vivendes de la part més nord de Trescales, segona fase, a la vora de la mar, entre la Nacional 340 i la vora de la mar. Bueno, és una decisió que nosaltres mai haguéssim pres perquè pensem que els criteris haguessin tingut que ser uns altres. Tal com van dir ells, que ara me ve a la memòria els criteris, l'escrit dels criteris de la revisió del pla general, que un dels criteris era traure pressió humana de la costa. Pues bé, això ho aproven i en canvi després fan tot el contrari massifiquen del Nacional 340 fins a la vora de la mar, la massifiquen i incrementen en 400 vivendes més de lo que ja estava previst a l'antic pla parcial.
Els criteris de massificació són relatius, no?
Com vol dir que són relatius?
No, una cosa és que incrementen, i de l'increment a la massificació hi ha matisos,
si,
no?
Si en una zona entre la via fèrrea, entre la via fèrrea i la costa, el pla parcial antic de Trescales, segona fase, i parlo de memòria, me puc equivocar d'algun habitatge, anaven 38 vivendes, i ara en fiquem 180, estem massificant. D'alguna manera estem massificant. Quan, si hi havia una ocupació d'equits metres quadrats de teixo edificable i ara ho multipliquem per 3, estem massificant. I aquestes vivendes anaven repartides a la zona nord de Trescales, per tant, estàvem repartint la pressió demogràfica en altres zones, però ara estem massificant. I no entrem, no és este el tema és, vam cobrar 5 milions d'euros, n'han cobrat 5 més per a poder multiplicar per 2 la densitat, i vam cobrar 6 milions de l'aigua, i vam cobrar un milió o el que fos, un milió i pico, de Marina Sant Jordi pel camp de futbol. Estan estos quartos, perquè estos quartos, imagini's vostè, diu devem 24 i n'hem cobrat 5 i 5, 10 i 6, 15, 16 i 2, de manera, fica-li entre 17 i 18 mil, el qual vol dir que hi hauria d'haver el poble, si hagués sigut tota una inversió, hauria d'haver al poble una inversió al voltant de 25, 15, 35, 40 i pico de milions d'euros. Inversió pública, eh? No s'entén les obres urbanitzadores de Roques Dorades, ni s'entén les obres urbanitzadores de Trescales segona fase, ni s'entén aquestes actuacions, les obres urbanitzadores del sector Jota, perquè aquestes actuacions estan finançades pels propietaris del terreno, s'entén? Obres estrictament municipals. Entestan, no estan, les obres estrictament municipals, pàrquing, piscina, camp de futbol i residència, són estes, ja no n'hi ha més. I estes han costat el que han costat, i s'han rebut estos diners. Per tant, és inexplicable que hi haguen estos diners encara de vèncer, que quedin estos diners de vèncer, 24 milions d'euros, que com moltes vegades hem explicat aquí, comporten primer, enguany, 800.000 euros d'interessos i capital, els primers 10 milions d'euros que se deuen als bancs, comporten això, i això és tota la pujada de l'IBI, o sigui, tota la pujada de l'IBI se'n va pràcticament, segons van veure els pressupostos, a financiar l'amortització esta. Després hi ha els 10 milions de l'Estat, més els 10 milions de l'Estat, que això s'han de treure els quartos d'alguna banda. Els interessos que es pagaran per aquests 10 milions de l'Estat són interessos variables que poden estar entre el 5-6% i el 7-8%. O sigui, això que em diuen dels punts estos diferencials i tal, però bueno, va per aquí, no? Va per aquí, perquè és un punt i mig més del que paga l'Estat en lletres del Tresor. Tal. Bueno, doncs es tirà per aquí 10 milions al 7% o al 6%, són 600.000 euros a l'any. 600.000 euros són 50.000 euros cada mes d'interessos, sol. A més, a partir de l'any que ve, l'altre em sembla que són 2 anys de cadència, s'ha de començar a amortitzar el capital. Sumi a vostè el que s'ha de pagar. En una situació d'estrangulament total per una sèrie de decisions que s'han pres, per una sèrie de males pràctiques. I a més, en aquesta situació d'estos dos crèdits de 10 milions d'euros, sumi a vostè la residència, que són... quan s'entregarà, que crec que ja s'haurà entregat perquè ja fa temps que estava a punt de pagar, a l'empresa que l'ha construït s'han de pagar 50.000 euros, 50.000 euros per a cada mes. Clar, quan tu abans de l'estiu te porten un punt al ple i et diuen anem a iniciar l'elaboració de les bases per a l'adjudicació de la residència. Fas, bueno, és que això ja faria, hauria de fer 6 mesos que hauria d'estar fet, i l'adjudicació hauria de fer 6 mesos més que hauria d'estar feta, perquè al moment de que l'empresa digui escolta, aquí tens les claus, jo dir-li a una altra empresa noi, això espera tu, i a partir d'ara comencem a pagar l'arrendament de l'edifici. Hem fet, quan sentes parlar l'alcalde, tot planificat, tot està estructurat, fem l'edifici, i no n'hem tingut de mesos, fem l'edifici, i ara, a punt d'acabar-se, iniciem el procés per a la creació de les bases per a l'adjudicació. Fem-ho d'una altra manera. A part de que el Partit Socialista sempre ha criticat la mega residència que s'ha fet, perquè difícilment, en les perspectives, vull dir, això, vull dir, el 2008, quan se va iniciar el procés, els vam dir, senyors, les persones estan traient, s'ha iniciat un procés on les famílies, a les persones que mínimament poden estar o cuidar-se'n, les trauen de les residències perquè moltes vegades ajuda a financiar l'economia familiar. Però això ho vam dir el 2008. I això era previsible, això era una cosa lògica. En una situació d'inici de paro que els, moltes famílies tenen un, les que tenen sort, tenen un element treballant, i si no hi ha dos persones al paro, no es podia mantenir el ritme de pagament de les residències per les persones de la tercera edat que necessiten cuidados, perquè estaven treballant els dos, a casa no estaven, ho ficaven a la residència. Per això ja es va veure el 2008. En plen inici, no en ple, ja s'havia iniciat la crisi. Tu el que no pots fer és prendre una decisió que va en sentit contrari. És més, macroresidència, no una residència per les necessitats del nostre, macroresidència, el que fa molt difícil que hi hagi empreses que ho vulguin agafar. Per què? Perquè, segons m'han explicat, i quan li dic això, vull dir que no és una cosa que pugui dir que l'he llegit, sinó simplement que m'han comentat, una residència d'aquest tipus, o una empresa, quan obre una residència d'aquest tipus, d'aquesta capacitat, ha de tindre tot el personal contractat com si la residència estigui plena. Clar, els costos són els costos que ha de tindre. Aunque hi haguin 10 persones residents allí, no val a tindre una infermera i dos auxiliars d'infermeria. No, no, has de tindre, la residència ha d'estar muntada tota amb el personal contractat. I clar, quan has de tindre uns costos laborals elevats sense saber exactament si tindràs o no tindràs clients, diguem-ho així, doncs les empreses se ho pensen, més en les perspectives de que moltes empreses estan tancant, o les empreses que es dediquen amb aquestes feines, amb aquest servei, estan tancant molts de centres. No li estic descobrint res, sinó que això és lleig als diaris, que es tanquen alguns centres. A Cambrils se n'ha tancat un, i en altres llocs se n'estan de la província de Tarragona se n'estan tirant, i en canvi altres, en aquell moment el senyor alcalde va tindre la il·luminació de que es tenia que fer la macroresidència, perquè així treballarien moltes persones. Ja veurem si treballaran moltes persones, ja veurem si s'obrirà. Què vull dir amb això? Vull dir que m'alegraré de que no s'obri? No, tot el contrari. Moltes vegades li he dit que ojalà m'equivoqui, i ojalà les previsions del govern que fa, que per mi segur que són errònies, que no són prudents, que són molt abongerades, segur que es compliessin. Però tot el meu desig, perquè en fi, al cap la pressió econòmica que sofriríem els caleros seria menor, la realitat és la que ja és, i és la que al final s'imposa. És que la realitat s'imposa, no hi ha volta de full aquí. Quan les coses són com són, per moltes paraules i per molts de pensaments i per moltes bones intencions que pugues tindre, no et serveixen. El que et serveix és el cert, i el cert és aquell. I a mi em va saber greu que es llanciés. I em va preocupar molt, i em preocupa molt que es llanciés a una construcció d'aquestes característiques que suposa 50.000 euros més cada mes, quasi 600.000 euros a l'any. Que si no s'alquila, que si no s'arrenda, aviam, és uns diners que també hauran de sortir no dels responsables polítics que han pres, de les butxaques dels responsables polítics que han pres aquestes decisions, sinó de les butxaques de tots els caleros. I aquí és on sempre hem criticat, el Partit Socialista, hem criticat la lleugeresa en què s'han pres les decisions econòmiques fortes i que estan avui damunt la taula, estan marcant l'economia del nostre ajuntament, estan marcant l'economia del nostre poble, perquè al fi i al cap les repercussions per les economies familiars. I aquesta és la situació, per molt que diguen i per molt que vulguin dir que ara hem pagat els proveïdors, ara hem fet això. Escolta, és possible que haguéssim pagat, però la deuta està aquí. La deuta està aquí. I la deuta, si vostès no haguessin tingut o no haguessin pres les decisions que vostès van prendre, la deuta no existiria al nostre poble. La deuta no existiria perquè estiguéssim o no estiguéssim conformes amb les decisions que vostès van prendre a nivell urbanístic. Estic parlant de l'adjudicació de l'aigua i estic parlant de la modificació del pla parcial de segona fase. D'aquestes només dues actuacions, haguéssim tingut els recursos suficients com per fer les inversions bandera que s'han fet en aquest poble i no deuríem res a ningú i tindríem la capacitat per poder mantindre una brigada més completa, inclús pegar un cop de mà, perquè ningú diria, jo crec que ningú diria res si en una situació de crisi econòmica l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar puja un 10, un 5% els impostos per tindre més recursos, per donar sortida en casos excepcionals de famílies, en situacions concretes de famílies que ho necessiten, ningú hagués dit res. Però és que ara no, ara és al revés, ara és... Te pujo els impostos, te pujo les taxes, te pujo l'aigua, te pujo l'IBI, te pujo tot i a més he de fer reducció de personal, de jornada, he de fer despidos. I tenim prou? I la pregunta és, en tindrem prou amb tot això? Jo crec que en el que veiem, jo crec que inclús amb tot el que s'ha fet i amb tot el que les pujades d'impostos, no ho sé si n'arribarem a tindre prou per a fer front amb estos pagos. Què vol dir? Més pujada d'impostos, més pujada de divis i més pujada de totes les taxes municipals i algun que altre més, i això no ho voldríem, i en això estem totalment disconforme, i això no ho voldríem de cap de les maneres que passés amb el personal, que avui per avui té l'Ajuntament. Per què? Perquè quan hi ha alternatives... Vale, d'acord, escolta, d'aquí 6 mesos trobaràs la política, la política ha pres la decisió que s'ha de reduir personal de l'Ajuntament, vale. Sapiguen que tu d'aquí 2, 3, 4 mesos tindràs una sortida professional perquè el mercat així ho permet, però quan tu saps que el mercat està tancat laboral, ostres, és fotut, és molt fotut, i l'Ajuntament se veu en l'obligació, no en l'obligació, a la necessitat, però, ojo, és que m'obliguen, és que no tinc altra sortida. Senyor responsable polític, vostè tenia altra sortida, vostè hagués pogut prendre una altra decisió i al seu moment no la va prendre. Per tant, qui, una vegada hem demanat la dimissió de l'alcalde per estos micròfonos i continuem mantenint, qui primer ha d'assumir les conseqüències de les seues decisions han de ser els màxims responsables, no amagar-se. I com dia abans ho parlàvem, com dia un article d'un diari que va sortir este cap de setmana, que tothom s'ha convertit en actor, no? Tots els responsables polítics s'han convertit en actors. Oh, és que m'obliguen, oh, és que són exigències del guion, oh, és que... No, vostès al seu moment, lliurement, sense que ningú els obligués, van prendre unes decisions i les conseqüències les estem patint i sofrint i pagant tot el poble. I vostès haurien, si realment èticament són correctes, haurien d'assumir les conseqüències, ser els primers en assumir les conseqüències de les seues decisions. I per tant començar per vostè. Si abans de fer fora ningú, primer me n'he d'anar jo. Perquè per culpa meua, per culpa de la meva decisió, ara estem com estem, que ens porta com a conseqüència al fet de tindre que prendre aquestes decisions. I això no es fa, i això és en part perquè la gent també està desencantada. Li dic a nivell estatal, li dic a nivell autonòmic, li dic a nivell municipal, per això està la gent una mica molt desencantada de la política, perquè els que prenen les decisions màximes no assumeixen i tots s'amaguen als que a mi m'obliguen. Se converteixen en actors, no en directors. Escolta, les decisions que vostès al seu moment han pres ha sigut de director, no d'actor. I per tant, atengues a les conseqüències. I sigui coherent i sigui el primer en sofrir les conseqüències de les seues pròpies decisions. I això no passa. No passa al nostre poble, no passa a nivell autonòmic, no passa a nivell estatal. Per això estem com estem. En part, estem com estem.
Vostè ara parlava del tema de la residència. Hi ha algun altre equipament o alguna altra infraestructura que pensi que el tema no s'ha portat o no es porta com s'hauria de portar?
Vam acabar el curs polític parlant també, perquè ara la gent ja ho ha vist, el famós gran pulmó verd del nostre poble. El que tenia aquest gran pulmó verd s'ha convertit en un pulmó de ciment i de pols, o pols de ciment, com li volia dir. Se van arrencar uns arbres, se van deixar morir una sèrie d'arbres, ara se n'han plantat d'altres, esperem que d'aquí uns anys feien sombra, però ja hem vist com s'ha ocupat part del bon repòs, s'ha ocupat per aparcament, part del bon repòs s'ha ocupat per acera hormigonada, i el que tenia que ser, quan senties parlar els primers responsables polítics, el gran pulmó verd de l'Ametlla, tal, pues ja ho hem vist en el que s'ha quedat. Ja ho hem vist i esperem que això canviarà si algun dia el propietari decideix fer les 100 cases que t'hi permeses fer al costat de l'hotel. El bon repòs és un d'aquests temes que també ha estat molt mal portat. No, i nosaltres ho hem criticat als plens, li hem demanat explicacions i l'únic que ens ha dit l'alcalde és que jo vaig rebre un dictamen del poble que vostè no va rebre res del poble, perquè això s'ho va callar tot el que tenia que fer. Vostè l'únic que va preguntar al poble és: voleu que es mantingui l'edifici o no voleu que es mantingui l'edifici? I el poble va dir: volem que es mantingui l'edifici. Quan, prèviament, mesos abans, l'alcalde havia firmat un conveni amb els propietaris del Bon Repòs en el que se contemplava l'enderroc. O sigui que primer jo firmo un conveni que suposa per l'Ajuntament tindre que pagar als propietaris 600.000 euros, perquè vull, és una altra d'aquestes coses incomprensibles, perquè vull que se tanqui el Bon Repòs 4 anys abans del que el tenia previst el propietari, et donaré 600.000 euros, quasi 600, 580, 590. Fiquem-li números redons, 600. I si t'hagués dit el propietari que tenia previst tancar-los 10 anys abans, que li haguessis donat 1.200.000, o sigui, 10 anys després, que li haguessis donat 1.200.000, per tu tindre les ganes de dir que he tingut el Bon Repòs tancat, que han guanyat el poble de tindre el Bon Repòs tancat, que han guanyat. No res, al contrari, hem perdut un punt on hi havia un hotel amb les seues característiques que anava gent i que estaven treballant 10, 12, 15 persones fent llits, a recepció i al restaurant. Que ha guanyat el poble d'això? No res. El propietari, suposo que... Vull suposar que va fer cap per mans, vale? Vull suposar que ha fet cap per mans, però el poble que ha guanyat, només per la voluntat de l'alcalde, les ganes que tenia la gana de tancar. Per què? Si encara l'edifici està allí. Segon, l'edifici serà del poble. Fals. L'edifici és del senyor propietari, família propietària antiga. Per tant, l'Ajuntament no té ni una teula ni una totxana de l'edifici. Re, no té absolutament re.
En tot cas, les dues parts estan obligades a arribar a un acord en aquest aspecte, a l'hora de donar-li o de dotar l'edifici d'una utilitat.
Sí, vale. I si no arribem a un acord, si arribem a un acord, continua havent un permís d'enderroc. Vostè ho sap, que hi ha un permís d'enderroc. No sé si va ser el 2011, finals del 2011, o finals del 2010, abans de firmar el segon conveni, que ja s'havia fet el referèndum, l'alcalde, comissió de govern, fan una comissió de govern única i exclusivament per a aprovar el certificat del permís. O sigui, primer el conveni ho firma, el primer conveni, que permetia enderrocar el Bon Repòs. Després fa el referèndum i li surt, entre cometes, lo tiro per la culata i la gent diu que no es tiria el Bon Repòs en terra. I a posteriori firma un altre conveni on, prèviament a la firma d'aquest conveni, ja havia donat el permís d'enderroc. Llavors, per què mos preguntes? El poble no t'ha dit que no vol que es tiri? Respecta una mica la decisió del poble. Respecta-la. No, a través de comissió de govern, no aproves el permís d'enderroc de l'hotel. No l'aproves. Per què ho fas? És que, aviam, amb una ment normal, amb una ment normal, en altres, si no hi ha coses que no veiem, que no sabem, se mos fa difícil entendre aquest tipus d'actuació. Com se mos fa difícil entendre que si abans al Bon Repòs anaven, per dir alguna cosa, sent l'antic ple general, 130, 140, 100 equips vivendes que podia fer.
Les 300 pot ser, recordo jo.
No, 300 són les que després el conveni li permet. El conveni li permet 300 cases, però el pla general antic, el Bon Repòs, permetia una oficina en 130, 140, no me'n recordo, 150. Fiquem-li 150. Fiquem-li 150. I tanca el Bon Repòs, que quedes el Bon Repòs. Per tancar el Bon Repòs, 600.000 euros, 100 milions de pessetes. No són 3 pessetes, eh? No són 100.000 euros. Són 600.000 euros, 100 milions de pessetes. I a més a més, a part de que tu te quedes una bona part del Bon Repòs, i a més, a Marina Sant Jordi te deixaré fer 200. O sigui, aquí em farà 100 i a Marina Sant Jordi te deixaré fer 200. O sigui que a més te donaré per 50 vivendes, allà te'n donaré 4 vegades més. Solars per fer 50 vivendes més. I llavors tu fas, bueno, un alcalde que, entre cometes, té que velar pels interessos del poble. Per quins interessos ha velat? Jo, família propietària del Bon Repòs, negoci redó, puc fer 150 cases, ara en puc fer 300. Vol que tanqui a 4 anys abans? Sí, però em donarà 600.000 euros sense cap mena de mal de cap, sense cap mena de llotes. Suposo que això deu ser el que es trau cada any.
Tot i que ningú vol marxar de casa seva, no?
Bueno, però és que no marxa de casa seva. Lo fotut és que no marxa de casa seva. Perquè el pla general l'Ajuntament tenia, i això està escrit en una de les prescripcions que dona urbanisme, que simplement l'Ajuntament l'hagués tingut que incorporar perquè l'urbanisme li demana. Ells sempre han dit que urbanisme també els hi va dir moltes coses que al final ells no van voler fer, no ho han volgut incorporar. Tot i que urbanisme, quan porten la primera vegada la revisió del pla general, els hi diu: senyors Ajuntament, el sector Bon Repòs, que era el quadrat que quedava, no es toca res, passa a ser zona verda del poble i l'edifici no es toca res, pot continuar sent hotel, però el resto és zona verda pública. Només tenia que, en aquella prescripció que ficava a la zona del Bon Repòs, només la tenien que passar, transformar-la o escriure-la al text de la revisió del pla general. I automàticament la zona del Bon Repòs quedava com a zona verda tota, no ara amb solars per a fer 100 cases, sinó tota, i quedava l'edifici intacte. I la família podia continuar fent hotel, que no, no hi ha cap problema que continuï fent hotel, farà de residència, farà de no sé què, pues que pugui fer d'hotel, no passa res. Però el resto passava pràcticament en mans de la, no pràcticament, passava en mans de l'Ajuntament i quedava com a zona verda. I aquesta obstinació en fer que tanqui 4 anys abans, aquesta obstinació en pagar 600.000 euros i aquesta obstinació en transformar-li les 140 o les 150 cases que l'antic pla general, perquè un pla general té vigència mentre, això és una iniciativa privada, l'altra cosa és quan és la pública, mentre està en vigència, però quan s'inicia la revisió d'un pla general nou, aquell pla general queda abolit. I l'Ajuntament té la capacitat, quan passa això, té la capacitat de després canviar els criteris sense tindre que indemnitzar el propietari. Per què? Perquè el propietari, quan se va aprovar fa 12 anys o 14 anys el que era l'antic pla general, que crec que es va ser el 90 no sé quan, va tindre un temps per a desenvolupar i fer pisos, els que li marcava el pla general, però quan no ho has fet durant entre pla, o sigui, durant la vigència d'aquell pla general, després d'alguna manera, entre cometes, els drets del privat queden d'alguna manera anul·lats i és el nou pla general qui especifica els nous drets i l'Ajuntament, baix les prescripcions d'urbanisme, ho podia fer i en canvi no ho va fer, se va obstinar en donar-li 200 cases, perdó, solars per fer 200 cases a Marina Sant Jordi amb un solar de l'Ajuntament i es va obstinar en deixar-li fer 100 cases aquí i es va obstinar en fer-lo, en donar-li 600.000 euros. Que m'ho expliqui. És una d'aquestes coses que jo he demanat explicacions al ple diverses vegades per què s'ha fet i no mos han donat una resposta que crec que el poble se mereix. No, no nosaltres, perquè ja sé que moltes vegades al senyor alcalde li fa molta gràcia les preguntes que li faig, però jo faig les preguntes que crec necessàries que el poble ha de saber o que la gent del poble ha de saber, perquè al fi i al cap és la que pagarà o ha pagat els 600.000 euros i és la que perdrà els drets sobre els solars que hi havia a Marina Sant Jordi, que eren d'equipaments esportius, equipaments comercials, que ara es transformaran en solars que no siguin de l'Ajuntament, sinó que seran de la família propietària del Bon Repòs. I torno a repetir, jo no estic en contra ni critico la família propietària del Bon Repòs, és una família amb els seus interessos privats que està defensant els seus interessos privats. Jo estic criticant el comportament que ha tingut l'Ajuntament i l'alcalde al capdavant, perquè s'ha erigit el dirigent que ha dirigit tota aquesta operació. Pues, si l'ha dirigit ell, molt malament, però que molt malament pel poble, per molt que ell digui i es fiqui les medalles que es vulgui ficar. Jo crec que encara, espero, més aviat que tard, poder donar una explicació coherent amb aquests comportaments. Bon Repòs, bàsicament.
Abans vostè ha comentat, home, sí que els proveïdors han cobrat i no sé, home, en tot cas aquesta possiblement dels últims mesos sigui l'aspecte més positiu que ens podem trobar, que a 31 de juliol de 2012 tots els proveïdors de l'Ajuntament tenen les factures cobrades.
Cobrades de l'any passat.
I d'aquest any, a 31 d'agost, a 31 de juliol, a mitjans d'agost, se van pagar fins al 31 de juliol, amb la qual cosa el petit empresari, l'autònom...
Això és... Ara no fiquéssim medalles amb un comportament que hauria de ser el correcte o el normal. No volguessin felicitar l'Ajuntament quan ha tingut un comportament. Això és el que s'hauria d'haver fet sempre. I si hi ha un cobrat de l'11 i del 9, perquè hi havia factures inclús del 8, si han cobrat els proveïdors del 8, del 9 i del 10, a cobrar ara aquest any, el crèdit este, perquè van ser hasta les factures generades hasta el 31 de desembre.
Amb el decret Rajoy hasta el 31 de desembre. A mitjans d'agost hasta el 31 de juliol.
Llavors, el cap de dies, senyors equip de govern, quan durant tots aquests anys mos dieu que tenia uns resultats econòmics excepcionals i resulta que hi havia 10 milions de factures per pagar. 10 milions de factures per pagar. No mos estàveu enganyant? Mos mereixem los caleros que mos enganyen d'esta manera? Perquè sí, perquè no eren factures només generades a l'11. Ja li dic que hi havia altres. I quan senties parlar tots els responsables polítics, començant per l'alcalde, que va ser responsable d'Hacienda hasta fa un any i mig, quan senties parlar l'alcalde, l'economia de l'Ajuntament sembla precedents. La Cala entre els millors pobles del món i de Catalunya. I la Cala, i resulta que devíem, a part del que ja devíem 10 milions d'euros en factures. Llavors, hem d'aplaudir? Ho hem de dir, senyors, ara que sabem tota la veritat, assumiu responsabilitats i actueu en conseqüència, eh? Perquè ara estos 10 milions més els seus interessos mos toca pagar en altres. Als caleros, no a altres. Per tant, no diguéssim, oh, és que l'Ajuntament ara ha pagat. No. L'Ajuntament al final s'ha vist obligat a ficar les cartes damunt la taula i ara mos toca pagar als caleros, no l'Ajuntament. Perquè aquesta és l'altra, aquesta és la confusió. Quan diem, los caleros som los que paguem les factures, no l'Ajuntament. Los caleros ara estem obligats, perquè és que estem obligats pel decret Rajoy, a través dels impostos, a pagar les factures que ens van amagar l'equip de govern. La meva lectura és esta, perquè estem parlant de l'Ajuntament. Els caleros estem obligats a pagar les factures que els responsables polítics de l'Ajuntament durant els 3-4 últims anys ens van amagar. No que l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, quan parles de l'Ajuntament, la gent se pensa que és una entitat que està fora de la nostra responsabilitat i que les seues actuacions no ens afecten directament. Al contrari, l'Ajuntament som tots els caleros i les decisions que es prenen els responsables polítics afecten a tots els caleros. Per tant, no ho veiessin com un gran aconteciment, sinó ho veiessin com una responsabilitat més que ens han ficat i que fins ara ens van amagar. Ens han ficat damunt dels caleros i que fins ara ens van amagar. I això és el fotut, i és el que li dic abans. I no hi ha ningú que assumeixi responsabilitats.
Anem a parlar d'altres temes també que estan al damunt de la taula, que són actualitat. Va anar vostè a la manifestació de l'11 de setembre, l'opinió que li mereix tot el tema de la manifestació, l'assistència, l'eslògan, els esdeveniments posteriors en aquesta manifestació?
No, jo no hi vaig anar. Jo no hi vaig anar perquè jo, amb aquests temes... I ara, més que... O sigui, jo el que vaig dir ara no és més per partit, perquè són... No són principis que els dic perquè el partit ho diu, sinó simplement perquè jo a nivell personal i mental pues,
pensa d'esta manera.
Penso d'esta manera. Vull dir que no és que perquè sigui socialista o em presenti pel Partit Socialista entengui que he de dir el que he de dir o el que diré, sinó simplement ho diria sent socialista i sent qualsevol altra persona d'un altre partit, si és que ja estigués en un altre partit, no? Per tant, no, amb això no... Que no es vegi una opinió del partit, ni que estic influenciat.
Sinó que és una opinió personal.
Jo amb això sempre ho he dit als plens, ho vam dir a l'últim ple, perquè també crec que es va fer se va presentar una petita emoció d'apor i tal. Jo no hi crec en la divisió, sinó simplement hi crec en la integració. I que quan el món econòmic és el que en parlàvem al començament, quan la realitat va cap en una direcció, nosaltres intentem anar, bueno, hi ha unes determinades persones que volen anar cap a una altra. Jo, per què? Miri, jo contra els... nosaltres el Partit Socialista sempre hem dit sí a l'autodeterminació dels pobles, sempre, jo... socialistes, i jo penso que els pobles ens hem d'autodeterminar, hem de tindre la capacitat d'autodeterminació. I si algun dia institucionalment se munta un referèndum, pues acceptarem el que surti, ja està. Si volem ser el territori català, volem ser independents, pues serem independents. I si no vol, la gent que viu al territori no vol ser independent, pues no serem independents. Ho acceptem i tenim jo tinc el pensament de que les persones i els pobles tenen el dret d'autodeterminació i ho accepto perfectament, ho accepto. Ara, vostè em pregunta, vostè personalment aniria cap a l'autodeterminació o cap a la independència? Jo li diré, jo no aniria cap a la independència. La meva opinió és no anar cap a la independència. Per què? Perquè la realitat és una altra. La realitat és que el món cada vegada és més global i jo me voldria centrar no ja el govern mundial, sinó el govern europeu. Avui en dia ja estem parlant d'integració fiscal, estem parlant d'integració bancària, estem parlant d'una sèrie de drets que són ja comuns i d'uns criteris econòmics que se volen implantar per a que no hi hagi el que ha passat actualment a Europa o a la crisi econòmica que tenim a Europa, per a que no passi això, i per tant estan els estats estan dient, senyors, anem a renunciar a la sobirania que calgui, a la sobirania, i aquesta és una sobirania important, les decisions aquestes que es volen traspassar a Europa, per a que la cosa rulli, per a que la cosa rulli. Vostè creu que rullarà si realment ens estem minimitzant? Jo crec que si volem que la cosa rulli, el que, i ho vaig dir al ple, el que hem de dir és no més fraccionament, perquè llavors quan són varios, molts de petits reinos de taifes que diuen abans, no en traurà res en clar, perquè serà molt difícil ficar-se d'acord, sinó tot el contrari, hi han decisions, perquè l'economia és global, perquè la realitat és global. Les decisions que se...
No creu que una part del problema està precisament en l'economia?
No, miri,
és a dir, en aquesta manifestació no hi va anar gent que demanava un millor respecte per part d'Espanya, un millor tracte econòmic per part d'Espanya, un repartiment més just dels drets i dels deures solidaris.
Vostè ho ha dit, i és cert. Gran part d'aquesta manifestació està generada i provocada pel malestar econòmic. Amb això ho dona un clave. Gran part de la gent que van allí està provocat pel malestar econòmic.
L'opinió de vostè a nivell personal no sé quina és, però la del Partit Socialista no està pel pacte fiscal.
No, però sí que estem pel federalisme. Però sí que estem per un estat federal. Llavors, el que jo vull que entengui és que jo respecto les decisions.
No, és que això li volia entrar pel fet de dir, home, hi havia gent, moltíssima, la majoria, que demanava la independència, però també n'hi havia que venien a demanar un tracte més just per part de l'Estat, que volien que es reconsiderés la solidaritat dels territoris de l'Estat.
Però fixi's una cosa. Ara estem parlant del nacionalisme i la culpa la té Madrid. Els responsables polítics de tots els colors, de tots els colors, aquí n'hi ha de tots els colors, de Catalunya no tenen cap responsabilitat en la situació que està l'economia de la Generalitat Catalana? O la culpa? Perquè els nacionalismes, el plantejament nacionalista, tots els nacionalismes, la culpa sempre és de l'altre. La culpa sempre és de l'altre. I és fàcil. Tinc problemes a casa meva i la culpa la tens tu. Jo dic i faig aquesta reflexió de la mateixa manera que el poble...
Si vostè em deu uns diners i no me'ls paga, culpa meva no és.
Però una cosa són els diners que et paguen i l'altra cosa és que estem reclamant una altra estructura financera perquè jo tingui més diners, perquè no pugui en l'estructura que tinc fer front als pagos i obligacions que tinc, sinó perquè tinc unes deutes. Vostè sap que a finals d'este mes o del mes que ve, no sé quants milions s'ha de tornar en deute de la Generalitat, tinc unes deutes que he generat, que he, una deuta pública de la Generalitat que he generat i que he de tornar. No estem parlant de que la
i que amb els diners que genero potser em podria fer front, però com que n'he de pagar uns altres a l'Estat que no em torna...
Vale, jo estic d'acord, però quan jo vaig generar, no que no em torna, torno a repetir, els 5.000 milions o no sé quants milions que són que de l'Estat, estos no els estem discutint. Estem discutint que volem més perquè tenim més, més deute. Llavors,
perquè jo pague, pregunto, paguem més en un calaix comú que altres jo paguen menys i reben
exacte.
Més.
Miri, això se lliga també, se lliga també amb el que seria l'agrupació europea. Ojalà tinguéssim un banc central europeu que també, més que ara no ho és, també fos banc central dels estats, que comprés deute directament als estats a l'1%, que faria pagar d'interès,
i no al
6 o al 7%, com estem pagant ara, i com està pagant la Generalitat, o com està pagant l'estat espanyol. Per tant, m'entén, però em vaig, vull dir, hi ha una mala distribució de... dels diners que es generen o de les plusvalues que es generen a Catalunya. Sí, d'acord, jo ja li he dit i sempre ho he dit baix i ho he dit dins, als plens i ho he dit als micròfonos. Jo estic d'acord que si fiquen unes regles de joc iguals per a tots, i dir, senyors, a tu toquen tres, eh? Te toquen tres i espavila't perquè només n'hi tens estos tres. El que no pot ser és el que ha passat. No, no aquí a Catalunya, eh? Estem parlant de València, estem parlant d'Andalusia, estem parlant de Castilla-La Mancha, li estic dient de tots els colors, li estic dient de tots els colors. Te'n toquen tres i me'n gasto cinc. I l'estat que no tingui, no l'estat, perquè podria ser l'estat espanyol, perquè mos crea adversió, també podria ser l'estat europeu. Podria ser l'estat europeu que digui, senyors, estats federals, ja li dic estats federals, vostès li toquen tres i distribueixi com ho vulgui, però d'aquí no passi. I ara no mos trobaríem amb aquest problema, eh? Perquè el problema no està generat pels recursos que se'n van, que no m'han tornat. No, està generat pels decisions que els polítics aquí, a València, en Camps i companyia, que han trobat el que han trobat, a Andalusia, que hi ha el que hi ha, allà on vulgui. Estan generat per les decisions que els polítics van prendre. I els polítics que diuen? El que en parlàvem abans. No, jo no era, jo no estava, jo ho volia. No, vostè és responsable.
A vostè no el trobaran per la independència.
A mi me trobaran per la integració europea, a mi me trobaran quan per tota Europa hi haguen els mateixos criteris, per tots els estats europeus, que totes les empreses, per exemple, espanyoles, tinguin els mateixos, per dir, tipus d'interès quan van a fer un crèdit que les empreses franceses o alemanes. Vostè sap el que representa que una empresa espanyola paga l'11%. Dels diners que demana i una empresa alemana paga un 1,5%. Quin producte és més competitiu? El de l'alemà o el de l'espanyol? El de l'alemà, perquè aquella empresa ha de pagar dels diners que ha demanat ha de pagar un 1,5% i el de l'espanyol ha de pagar el 10%. Jo vull uns criteris únics i unes regles de joc úniques per tota Europa. I si mos toquen 3, mos toquen 3 i a repartir, ja mos ho direm nosaltres com mos gastarem. Ja mos ho repartirem naltros, però també amb uns criteris de dir, escolteu, se'n toquen tres, no se'n gastiéssiu sis, eh?
Entès. Senyor Antonio, moltíssimes gràcies i en tot cas hasta el pròxim Parlem-ne.
Adéu-siau. Gràcies a vostès.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.